A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. N'hi ha que per no ficar-se en un embolic miren cap a una altra banda i passen de llarg, perquè quan un s'embolica ocorre que s'embulla, que es desorienta, que es confon. Quan les coses s'emboliquen, es compliquen, de vegades fins a nivell enfangar-se. Tot això ho du intrínsec el mot embolicar. Però com que a nosaltres ens agrada mirar més enllà del diccionari i som persones positives i alegres, ens hem proposat per al programa d'avui gaudir dels embolics, que també és una paraula que convida a la rialla i a la vida, en definitiva. Avui, per favor, deixeu-vos embolicar.
De terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día.
L'amor també és una manera d'embolicar-se, molt més sexy en qualsevol cas que els embolics en què es fiquen algunes figures públiques, que serien més de riure, riure per no plorar. Hi ha expressions populars que fan referència a aquests embulls a partir de situacions que en una època foren habituals, com per exemple embolicar la boga, que té a veure amb l'acció de bogar o de remar, o té a veure amb el ritme de remada marcat a les antigues galeres. A bord d'una embarcació era vital la coordinació de tots els remers. Havien d'anar tots al mateix ritme, perquè si un remer s'equivocava i xocava el seu rem amb el del company, podia provocar un caos.
Boga de combate!
Havent ur més que descoordinats, els pobres esclaus dels romans que bogaven, el que estaven era desnutrits i malalts. Encara sort de Charlton Heston. I després tenim l'expressió embolicar la troca, que també és complicar les coses i que ve del cabdell o la madeixa del fil que, si no s'enrotlla amb cura, s'embolica, i s'embolica molt, com cantaria Sisa.
Embolica la troca embolica, amb un bon embolic, i no estiris el fil, que la troca es destroca i seria un perill. Perquè al cap de la troca s'hi troba una pota i un peu que s'ajunta amb un altre, amb el cap i la pota, i són dos els que veus. Veus dos caps i dos potes, un fil que s'estira i la troca amb dos peus que camina i opina i així s'embolica amb moltíssimes veus. Embolica la troca embolica sense cap ni peus. Sense cap ni peus. Sense cap ni peus.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. A Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
Gràcies. Saps que allò dels còmics de Mortadelo i Filemón, que se feien un nus, un embolic, i jo així estic.
De vegades se feien un nus literal.
Literalment, eh? sí. Ibáñez tenia aquesta capacitat de dibuixar els personatges fets un nus, ses cames, i així, com una pilota.
I avui tenim sessió especial de paraules de pel·lícula, perquè la paraula embolic, embull, embolicar, embolicar-se... Bé, jo crec que és tan èpica com si diguéssim amor, no?, sí, en el cinema.
Exacte. El que passa és que era molt, molt genèric i havien d'agafar molt. Aleshores, el que han fet és anar a l'origen de les comèdies d'embolics, que d'aquest tipus, que és un gènere que va néixer en els anys 30 i tenien unes característiques molt, molt peculiars. Principalment era una comèdia física, aquí on se feia, destacaven molt els recursos sonors i s'enfatitzaven molt els acudits, en diàlegs molt ràpids i molt eficients perquè fos tot com a molt rítmic. I era una comèdia romàntica. El que passa és que el que menys interessava era la història romàntica, que en el final no tenia... Era el que manco tenia força, bàsicament perquè eren una sàtira d'aquest gènere. En general tenien un personatge femení molt fort que dominava el masculí i a partir d'aquí el que feien era generar-se tota una sèrie d'una espècie de guerra de sexes i tota una sèrie d'embolics perquè el masculí no sabia ben bé què contestar ni com dir i que en el final acabava sent una comèdia bestial. I si voleu un exemple claríssim de lo que és aquesta comèdia, aquest tipus de comèdia, és aquest.
Cielos.
No debe hacer eso.
Es que, ¿qué no debo hacer?
Hablarle a alguien cuando tira, aunque le perdono porque he conseguido un buen golpe.
Esa era mi pelota, veo que no lo
entiende. Mire, allí está, junto al banderín.
Está confundiendo las cosas.
¿Ha terminado su partida?
No, acabo de hacer el primer hoyo.
Ya, es forastero. Debería usted estar allí, este es el recorrido 18. Si consigo hacer este hoyo, voy a batir mi propia marca.
¡Vuelvo enseguida!
Que acabem d'escoltar, Toni Camps.
Ai, ai, això que acabem d'escoltar és el moment en què Katharine Hepburn i Cary Grant se coneixen a La fiera de mi niña, que és la representació perfecta d'aquesta comèdia d'embolics.
Molt bé. 1938, ni més ni manco, basta veure les imatges.
Sí, sí. És curiós, però les veus en blanc i negre i dius, ai, no sé si... I després escoltes els diàlegs i dius, però que si són superràpides.
Sí, te farà ganes, te farà ganes.
Pam, pam, tot d'una fa ràpid.
Recorda'm la història.
La història és peculiar, és peculiar. La història d'un paleontòleg tímid i despistat que està a punt d'acabar la reconstrucció de l'esquelet d'un brontosaure i que, a més, està a punt de casar-se en la seva, i disculpeu l'adjectiu, la seva anodina secretària, perquè havia de contrastar molt en la persona que se trobava després en el partit de golf, que és el que acabem d'escoltar.
Això t'anava a dir, potser no era tan sosa la secretària, però és que no canta Hepburn, no?
Se trobava amb una milionària molt capritxosa que el manipularà perquè no faci cap de les dues coses que havia de fer en el principi de la pel·lícula, que eren construir un brontosaure, l'esquelet d'un brontosaure, i casar-se. Aquest és l'argument d'aquesta La fiera de mi niña. És un clàssic del cinema que transforma les situacions més quotidianes en un complicat i divertit joc de sentiments, equívocs que se van fent cada vegada més grossos i és imprescindible si parlam de la paraula embolica.
Val. A més, vaya parella, Katharine Hepburn i Cary Grant. A mi ara només me ve Històries de Filadèlfia, però varen fer més pel·lícules.
Varen fer quatre pel·lícules plegats. Varen fer dues pel·lícules en George Cukor, que eren La gran aventura de Sílvia i Vivir para gozar, que traducció lliure de Holiday, que vol dir vacances, però aquí la traduïren com Vivir para gozar, igual que La fiera de mi niña, que se deia Screw it up, en versió original, i Històries de Filadèlfia en Howard Hawks, que era un dels millors directors de cinema dels anys 30 i 40. I no en varen fer més perquè van passar coses que passen a Hollywood.
Què passa? Que se van embolicar? O
no,
que...
no, perquè Cary Grant se va convertir en l'actor fetitxe d'Alfred Hitchcock i Katharine Hepburn no era precisament la rossa a lo Grace Kelly, diguéssim, de cinema. No, aleshores no podia protagonitzar pel·lícules d'en Hitchcock perquè no li sortia aquest personatge de rossa, diguéssim, no li sortia. I a part que un moment donat se va cruzar davant per la vida d'en Katharine Hepburn, Spencer Tracy, i a partir d'aquí ja varen ser un binomi inseparable.
Bien, bien, bien.
Bien, 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 ¿qué?
Ya estamos aquí.
Qué verdad.
Al fin en casa.
Lo mismo iba a decirte.
Escolta, jo crec que n'hi ha més d'aquestes d'embolics.
Sí, de comèdies d'embolics n'hi ha molt més. De fet, un parell d'anys abans hi havia un personatge que en sabien una estona llarga d'embolicar, que eren cinc germans actors de teatre que després en quedaren en quatre pel cinema i després només en van quedar tres, o sigui que eren un lío. Bàsicament en sabien d'embolicar.
Camarero, camarero, camarero.
Diga, señor.
Oye, esclavo.
Diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña...
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Ja sé per on anar, Toni Camps.
I dos huevos duros.
Els oients també.
Això, després de Sopa de Ganso, Una noche en la ópera és la millor pel·lícula de germans Marx. Precisament Sopa de Ganso, de 1933, l'anterior pel·lícula, havia posat fi a la llarga relació de germans amb la productora Paramount per passar a la Metro-Goldwyn-Mayer en la que varen començar la seva relació amb aquesta genialitat titulada Una noche en la ópera. El germà Marx, que en realitat eren sis, o sigui, varen néixer sis germans a Nova York, un d'ells va morir en els pocs mesos d'edat, així que només en quedaren cinc de vius per poder ser actors i dedicar-se en el teatre, en els números musicals, en el vodevil, correguent per tots els Estats Units.
Tots cinc, a més,
tots cinc.
Una família d'actors.
Exacte. Eren Groucho, Chico, Harpo, Seppo i Gummo.
Buah, m'encanten els noms, a més. Eh?
Vale? Tots tenen una explicació, cada un dels noms té una explicació que és molt llarga, però que avui no la repassarem, però un altre dia sí que la repassarem.
Molt de pallasso, no?
Exacte.
Molt de pallasso.
Vale. Exacte. Del teatre varen passant al cinema en sa Paramount i en aquell moment, quan comencen en el cinema, Gummo decideix que no li interessa sortir a la gran pantalla i munta una oficina de talent, una oficina d'actors i actrius, que li va anar molt bé.
Ah, molt bé.
Li va anar beníssim. I els quatre que quedaren varen crear un personatge cada un per anar interpretant a totes les seves pel·lícules. Mm. Un parlanxí embaucador amb un capell.
Val, que aquest era...
Chico.
Chico, sí.
Exacte. Un seductor abogat liant amb el bigoti i les celles pintades i fumant puro. Pintades amb batú, pintava amb batú.
Sí, sí, que era Groucho.
Que era Groucho. Un mut que parlava amb una bocina, que en realitat eres que parlava més de tots, vull dir, eres metge rim i li varen dir, pues tu te calles a ses pel·lícules.
I era Chico.
Aquest era Chico. I després hi havia el germà seriós de totes les històries de qui s'enreien constantment els altres tres, que era Zeppo.
Que aquest era alt i era guapo. Exacte. I pareixia d'una
altra pare de mare. Tots eren molt guapos, no? Tots ho eren, Tots ho eren. El que passa és que se vestien així com se vestien. Vull dir, de fet, si veus fotos en el diari dels anys 30, de quan actuaven en el teatre, no sé si els reconeixes, els junts, perquè són tots bastant iguals.
Clar, és que Groucho, sense aquest bigoti i aquestes celles i aquest puro, no el reconeixien.
I aquest pentinat. No el coneixien. Quan varen canviar de productora, en aquesta Una noche en la ópera va ser la primera pel·lícula que actuaren ells tres tots sols. A partir d'aquí, vuit pel·lícules més. Qualcunes millors, qualcunes pitjors, però cap com aquesta meravella amb escenes fantàstiques com aquella, la parte contratante de la primera parte, serà considerada com la parte contratante de la primera parte. Imprescindibles, m'encanten i... Ja ho sabem, no? Más madera es la guerra.
Necesitamos madera. Traed madera. Traed madera. Es la guerra. ¡Traed madera!
M'encanta, m'encanta a mi també. I d'un clàssic, un imprescindible de sa comèdia d'en Bulls, i n'hi ha més, però crec que ara vas per sa direcció, no?
Exacte, sí, ara me'n vaig a sa direcció i en es guió, que també va convertir s'acte d'embolicar amb un art una miqueta més tard, ja que dir, perquè ja estem al final dels anys 50, era un senyor que ell deia que volia morir a 90 anys, assassinat a tirs per un marit gelós perquè s'acabava de colgar en sa seva dona de 20. O sigui, és un acudit grosser, ho sé, però per Billy Wilder això era una actitud de viure.
Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
Tengo mucho que contarte.
¿Qué ha pasado?
Me he prometido.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Billy Wilder, el gran Billy Wilder, que diria esteu estimat, Trueba, no?
Exacte, Déu, el gran Billy Wilder. És Déu, és Déu. Després en parlarem d'això. Això que escoltàvem és Con faldas y a lo loco, una de les traduccions més terribles de la història del cinema a la distribució espanyola.
Ara que dius això, me'n record aquella època, fa molts anys, en què TV3, que doblava les pel·lícules en es català, cercava un títol per Con faldas y a lo loco, i va fer una convocatòria oberta, sí, a tot el públic, oients i televidents, i va guanyar aquell Ningú no és perfecte, no?
Ningú no és perfecte.
Perquè era complicat de traduir.
Era molt complicat de traduir, perquè el títol original és Some Like It Hot, que vol dir algo així com calent, que de fet és una frase que diu la directora de l'orquestra de dones a la qual ell tot s'enrolen i un moment donat li diu you played Some Like It Hot. És una història també peculiar, d'aquestes d'embolics i embolics. Són dos músics, diguéssim, no gaire talentosos, que toquen allà on poden i que un moment donat són testimonis per equivocació de l'assassinat de dos grups de mafiosos, de dues bandes mafiosos. I a partir d'aquí han de fugir.
Clar, les persegueixen.
Els persegueixen. I decideixen, per fugir, vestir-se de dones i enrolar-se a una banda de jazz que viatja pels Estats Units, que han de tocar a un hotel a la costa, i com a contrabaixista i com a saxofonista. Ells són Tony Curtis i Jack Lemmon, i una de ses personatges femenins és Marilyn Monroe. Embolics i girs amb aquests tres actors i un que poca gent el nombra, però que des d'aquí ho volem dir, que és George Raft, que era aquell que deia...
Que se volia casar amb Tony Curtis.
No, Osborne. És una locura que els adorà situacions imprevisibles i actuar de la manera més impensable. La pel·lícula mesclava una història d'amor moltíssim d'embolics que a final dels anys 50 no era precisament ben vist. De fet, a Kansas City va tardar 2 mesos en estrenar-se perquè volien tear tota l'escena del vaixell de Tony Curtis i Marilyn Monroe.
Bé, espera un moment, és que ara me ven al cap. És que està tan sexy Marilyn Monroe en aquella escena.
Pues la volien tear. A Memphis se va estrenar en l'advertiment que era una pel·lícula no recomanada per veure-la nins. I Espanya va ser molt pitjor.
Què varen fer aquí?
Espanya va ser prohibida 3 vegades i no se va arribar a estrenar a les sales de cinema. I el censor Francisco Ortiz Muñoz, membre del Consell de la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i falangista, es col·laborador de debat, va qualificar la cinta de pornografia directament i sense adaptació possible. La distribuïdora la va presentar en 16 talls, fins i tot varen eliminar el final. Aquell magnífic...
Ningú
no és perfecte. El final, aquella frase, la varen eliminar, però tampoc va passar la censura. La tercera vegada tampoc la va passar, i en el final la va acabar passant en els anys 70, però ja no se va estrenar en el cinema. Així tot, considerada la millor pel·lícula, una de les millors pel·lícules de tots els temps, s'ha presentat com un film històric. I el que tu deies abans, Billy Wilder és considerat un dels millors directors, tan important que fins i tot és més important que les mares i les famílies i les parelles de tots aquells que han premiat a l'Oscar a jutjar pels discursos que han tingut.
I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
Quan Fernando Trueba, l'any 1994, va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per Belle Époque, va dir: m'agradaria creure en Déu per agrair-li aquest premi, però només crec en Billy Wilder. Així que gràcies, Billy Wilder. I l'endemà de matí, quan se va despertar de ressaca després de la festota que s'havien pegat per haver guanyat l'Òscar, va rebre una cridada de telèfon a l'habitació i quan va despenjar el telèfon li va dir: Fernando, soy Dios. Fantàstic. Era fantàstic en Billy Wilder.
And the Oscar goes to Cameron Crowe for Almost Famous.
Cameron Crowe, quan va guanyar l'Oscar el millor guió original per Quasi Famosos, l'any 2001, va tancar el seu discurs dient: i a Billy Wilder per tot.
So also, wouldn't be complete without saying hello to the master himself, Mr. Billy Wilder. So here's to you, Audrey and Billy, and thank you so much, everybody.
I després n'hi va un altre, que va ser Michael Havanicius, director de The Artist, que quan va recollir l'Òscar en el millor director, va agrair explícitament la inspiració de tres grans cineastes de la història. I va dir: vull agrair-ho a Billy Wilder, vull agrair-ho a Billy Wilder i vull agrair-ho a Billy Wilder.
Així que, amen, Billy Wilder.
Amen, no? Billy Wilder.
Quan diria aquell que estàs en los cielos.
Exacte, Billy Wilder, que estàs en los cielos. Sí, sí, poden dir que se censura, com a mínim, en el cas de Con faldas y a lo loco o Some Like It Hot, lo que volia realment era embolicar-nos. Exactament. Igual que ho deia Billy Wilder en el final d'aquesta meravellosa pel·lícula que avui vos enduit.
Osgood! He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo, fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Ah, nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch. I Vetres Ràdio és participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim embolicant, fent bolics i boliquets, però d'aquests que ens agraden, no dels que donen mal de cap. Na Catalina Sebastià és educadora ambiental i fa anys que gaudeix i fa gaudir de l'entorn natural, perquè ja ho sabem, quan més coneixes, més estimes. Així que ara vos convidarem a fer un bolic d'herbes. podríem agafar un poquet de romaní, un altre poquet de farigola, una branqueta de mata, un bri de moraduix... No trobeu que això ja comença a fer bona oloreta?
Sempre em resulta difícil presentar-me jo mateixa, però sí que som una persona que té molta curiositat. M'agrada molt aprendre. Tinc molt respecte i molt d'interès en saber com feien les coses un temps. Tens la sensació que avui en dia tot és molt complicat i molt ràpid. I admir molt la forma que tenien un temps de viure les persones en relació a la terra i en el camp i a les plantes, en el dia a dia. I també som docent, vaig estar uns anys donant classes amb els joves i hi havia molta dificultat que la matèria que jo donava era jardineria, en aquell moment, o agrària, en què els al·lots tinguessin un sentiment de proximitat amb les plantes. I vaig començar a cercar sistemes perquè ells despertassin interès real. I al final me'n vaig donar compte que l'interès real no és el coneixement en si, llegir, sinó que és fer, que és tocar, fer i sentir que tot allò sí que realment és interessant i té un profit i mos pot servir. I així vaig començar a cercar usos, utilitats, sistemes de fer, i vaig descobrir un món que me va fascinar a mi, la primera, i a més que me resultaven els alumnes. I va néixer així, el que jo faig. Ara me dedic, a part de que la meva feina també està relacionada amb la natura, me dedic també a fer cursos i tallers utilitzats en les plantes, ja sigui remeeres, ja sigui artístiques, com tallers de cianotípia, tallers d'estampació, tints naturals, com sigui pues, per usos casolans, fets un unguent, fets una crema, fets una pasta de dents, i sempre com a base principal fent servir les plantes. Desperta un cert poder amb una persona, desperta una sensació de control. No només és necessari anar a comprar, sinó que jo també puc fer-me un sabó o puc fer-me una cosa, i això empodera, aquesta paraula. Per tant, és una sensació molt guapa compartir-ho, perquè ho vius en tu i ho ajudes a sentir també.
Clavins, clavells i flors pel seu cor. Clavins, clavells i flors pel seu cor. Mira-la cantar, mira-la cantar, mira-la cantar, mira-la cantar.
Jo ara mateix estic envoltada de moltes plantes i les que sent més, bé, no sé si sentiu el renou, que també inspira l'olor, que són les cigarres que tinc aquí darrere ara mateix. Tinc un pinar i el pi crec que guanya l'olor de més. Ara mateix les olors de les resines del pi són les que més flaire que tinc més en el meu voltant, igual que el renova, que també és molt agradable. Però quan tu tens una mica de jardí i tens plantes aromàtiques en el teu voltant, és una mescla de dolors meravellosa que mous cap a un costat o cap a l'altre, te venen olors diferents. No hi ha res millor que estàs a natura. La veritat és que t'acostumes i ja no ho notes, però si t'acompanya qualcú que sí, que te fan sumar aquesta o l'altra, després sí que és més fàcil que ho percebis per tu mateix, també.
Llupi, virulat, trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana. Llupi, virulat, trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana. Didanera, rododendrons, clavellets, índigues, bandirons, begònia de foc, magnolieres, muscat i raïm, lliris, camèlia,
i si tu pots fer un jardí amb plantes autòctones o pots fer un jardí amb plantes aromàtiques o pots fer el jardí que tu vulguis, però sí que donar-li un sentit cap al lloc on estàs habitant i un respecte de no introduir una cosa que s'ha vist que hi ha un problema o no fer un mal ús de l'aigua o simplement sobre cats que tens sembrat, sobre quin nom té aquella planta o quina utilitat té, ja converteixo aquell jardí en una cosa sentida i viscuda. No només decorativa, o no només perquè hi hagi plantes. Pots fer molta de feina a través del teu jardí. No és necessari només anar a passejar pel bosc que també és fantàstic, sinó on esteu rodola, on esteu balcó, on esteu quatre cosioles damunt la finestra, ja hi pot donar molt de sentit el que tens.
De tots els tallers que fas, els de sabors, de cremes, els d'ungüents, aquesta farmàcia a la verda, a quin sol tenir més èxit?
Aquest de fer una passejada per el camp i que les plantes silvestres que vas trobant els hi donis un ús, sobretot alimentici, crec que és el que més interès està despertant. Pensar que jo puc anar per el camp i puc tallar aquesta planta i me la puc endur dins la cuina i me la puc menjar, du molta desconfiança, du molta sensació de me puc intoxicar, això està brut, això no sé, no farà bon gust. I crec que sí que desperta moltes inquietuds i molta curiositat i molt d'interès.
Per exemple, alguna d'aquestes plantes?
Ara mateix no és el millor moment, evidentment, per anar a recollir plantes a fora vila, però la verdolaga, per exemple, la verdolaga és una planta que qui més qui manco té, tal li pot sortir a un escociol que té en el balcó com a sol. I és una planta interessantíssima, a nivell culinari és bona, a nivell nutritiu és molt interessant i assequible, fàcil de trobar, fàcil de distingir. Crec que és un bon exemple, per dir-te'n una.
Fes el que et surti.
Nosaltres avui xerram de bolic i embolicar, i això mos ha dut fins a tu. La tècnica japonesa furoshiki d'embolicar i transportar objectes. M'imagino que deu tenir molt a veure amb això de m'enduc aquesta planteta i aquesta i aquesta i aquesta, i així no l'aixafaré dins una motxilla o una bossa de plàstic. Però compta'm...
Sí, totalment. Jo, la manualitat sempre m'han agradat molt, i nosaltres a Mallorca coneixem el mocador de bolic, que és un sistema que s'ha utilitzat sempre i no és que sigui exclusiu. Totes les comunitats, jo crec, d'Espanya han utilitzat aquest sistema d'altre i de tot el món, que m'atreviria a dir, que és simplement un mocador quadrat que fermes per les puntes diagonals i després per les altres dues puntes diagonals, fent un farcellet, un mocador de bolic, per transportar coses. I jo vaig conèixer que a Japó ho han duit una passa més enllà, com sol fer aquesta cultura en l'art, i té moltíssimes formes de fermar aquest mocador, no només de la manera que t'he descrit ara, sinó artístiques, i segons el que hagués d'embolicar cada cosa, la seva forma diferent, amb un simple mocador de quatre puntes. I me va fascinar i vaig començar a estudiar, me vaig embolicar amb aquell tema i vaig començar a fer cursos, perquè també me va aparèixer que tenia moltíssim de potencial. Es no emprar bosses de plàstic ni papers per embolicar un regal o per transportar una cosa. I me vaig apassionar amb allò i vaig estar fent tallers i no sé què fent quan me'n demanen. Però quan vaig haver de triar un nom per posar el que jo feia, li vaig veure molt de sentit. Descrivia aquest sentit de cultura, aquest sentit d'usos ancestrals i aquest sentit de simplicitat i de transportar coses, que jo el que transporto és coneixements i il·lusió per compartir.
M'encanta. I d'avui aquest embolicar i aquest bolic mos ha duit fins a tu. I ara pensava també en aquest bolic d'herbes que feim, per exemple, per posar, no sé, dins el brou de l'arròs brut, no? També fas, o dels caragols. Allà també fas un bolicet amb molta cura per donar-li aquell gustet i aquell oloret tan característic en el menjar, no?
Totalment, sí. Fas bolicets per picar en el menjar, fas bolicets per posar a dins els roperos, per els paperons, fas bolicets per cremar, per fer l'oreta, i es bolic és una paraula molt, molt relacionada en tot aquest món.
Idò, escolta, jo crec que haurem d'estirar més de tots els teus coneixements, Catalina. Haurem d'estirar bastant més. Nosaltres avui només agrair-te aquesta estoneta amb els oients d'IV3 Ràdio, aquesta estima per la natura, per lo que mos envolta, i aquesta passiosa hora d'embolicar i embolicar-se amb totes aquestes herbes que tenim a l'abast i que moltes vegades ni en som conscients. Escolta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer fer feina, contactar amb altres, i aquesta feina de divulgació que feis és meravellosa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ja que tenim les herbes aromàtiques a mà i el programa d'avui va d'embolicar i de bolics, li hem demanat a na Caterina Gilabert Perelló, del blog Taula Posada, si ens volia compartir la seva recepta de boliquets de pollastre amb poma. Preneu nota.
Aquesta recepta la vaig aprendre de fer amb mon pare, que la fa els dies que teníem convidats o en dates així festives. És una recepta molt senzilla, que se fa amb ingredients fàcils d'aconseguir, econòmics i molt pràctica, perquè a més la pots versionar a partir de les verdures que hi hagi de temporada per posar-la a acompanyar. I després, com que era tan fàcil, senzilla, econòmica, anava molt bé quan jo era estudiant i vivia fora de casa nostra per poder-la fer també en els pisos on estàvem, els dies que hi havia gent, o un dia així que te volies entretenir una mica, encara que no gaire. I és una receta que li tinc estima per això, perquè m'ha dut molt bon record de cert moments. Com el seu nom indica, és un bolic, o sigui que embolica, és un aliment que n'embolica un altre, i això permet que a través de la cocció els gustos se mesclin, i després te dona una presentació més acurada, te queda molt bé dins el plat, i vulguis o no, ja hi ha una dedicació i un temps per fer allò que no té a la vista un bistec a dins un plat, que bueno, pots posar un tros de poma damunt. Sempre és més guapo i queda més bé. De recetes de boliquets, en el nostre receptari en tenim diversos exemples. El més popular seria el llom en col, els tors en col. Tenim una altra recepta de segle XIX, que són les canefes, que apareixen a un receptari de manera molt singular. I són unes pilotes embolicades amb una teada de xua, teada molt prima, que embolica la pilota i que s'afregeixen i que després se cuinen com un aguiat. I després hi ha altres receptes, com són els raviolis, els canelons, que realment són un bolic, perquè és un aliment que n'embolica un altre i s'acoben plegats. Per fer aquesta receta és molt senzill. A més, heu de tenir una teades primes de pitera de pollastre. Els atremparem en sal, prepebó i una mica de llimona, si voleu. I després embolicar quarts de poma o 8 parts d'una poma, sense espinyols. I quan tinguem tots aquests boliquets, els posarem a dins una palangana de forn. Hi posarem una miqueta d'aigua, un poquet un glopet de vi blanc, un culer d'una cervesa o fins i tot de cava que vos hagués sobrat un altre dia perquè sigui humit i no s'aixugui. I després ho enfornarem i fins que sigui cuit a 180 graus no ha d'estar molt de temps, uns 10-15 minuts. I ho podrem acompanyar amb unes verdures saltejades, ara que estens d'auberginis, de carabassó, de ceba, és un bon moment per acompanyar-ho amb aquestes verdures. Espero que sigui del vostre gust i bon profit.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
IV3 Ràdio és història.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Juan Mimas i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Do it, bees do it, even educated fleas do it, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's fall in love.
Arribem al final del programa, satisfets d'haver-nos embolicat amb aquesta nova paraula polisèmica que ens ha duit al cinema, al camp i a la cuina, i que ara ens durà al teatre, a la lectura i a la imaginació. Convocam que ens ajudi a baixar la barrera del programa a la reina dels embulls.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Aina Zuazaga, actriu de cinema, televisió, escriptora, contacontes, presentadora, manejadora de titelles, benvinguda, com estàs?
Caram, hola, molt bé.
Quina rebuda. I crec que podria dir més coses, eh? No sé jo tu com dus el currículum d'actualitzat.
Intent cada vegada treure més pedres de sa motxilla, però sí, podríem dir més coses i bueno, en fi.
Bé, en el final això te completa, eh? I sempre hi ha un trosset d'això que mos fa millors o te fa millor en el teu cas i més intens. A veure, si a tu te dic embolicar, Aina, que te venes cap primer de tot.
Protegir? Just és que... Sí, ara estava pensant en protegir. Pensant que... No, amb tota aquesta cosa de l'imaginari, de la reina d'embulls i de tot això, vull dir, al final, també pensava, caram, però quan vols protegir una cosa, també l'emboliques.
Fas un boliquet, no?
Boliquet, exacte. Una paraula més hermosa.
És hermosa, sí, un boliquet. Com feien les nostres predines amb aquell mocadoret de tela, de quadradets, feien aquell boliquet i així podien anar per tot.
Supos que aquesta ara polisèmia me ve recentment perquè està en mare. I Ventura abans jo m'embolicava, però ara he passat a embolicar.
Val. I també és un art, eh? Embolicar els menuts,
sí,
també és un art.
Sí que ho és. No, i això ho tenen molt clar, que és un art. Embolicar, empaparar, fer paquets, i ho fan amb una habilitat que sorprèn.
Que bo. Idò, és vera que la polisèmia mos dona tot això. Però embolicar-se o ficar-se en un embolic també té a veure amb els embulls. Sí, clar, tu ets la reina dels embulls, no?
Sí, ja m'han posat la corona i no hi ha manera de treure-me-la. He de dir que m'hi sento bé, eh? M'hi trob bé, sí, estic a gust.
Sí.
Així com en un principi jo fins i tot, com el personatge, intentava lluitar contra els embulls, els embolics, i sembla que tot ho volem tenir controlat i que no volem ni dubtar, ni tenir pors, ni tenir inseguretats. És impossible erradicar-les. No pots eliminar-les perquè sense elles no avances. Mm. Sense plantejar-te si aquest és el camí, no hi ha un progrés, no hi ha ni una millora tan sols.
M'encanta, i ho relacionaré amb una altra paraula que hem fet aquesta setmana, que és acceptar, que mos deia na Cati Lladrà, psicòloga, que acceptes com... dius, val, això és el que hi ha, però a partir d'això és el que hi ha, avancem, no?
Just. De fet, durant molt de temps, clar, en els, ara fent el camí cap a la novel·la i cap al llibre, que intentes explicar coses un poc més punyents cap al públic infantil, hi ha coses que, per més que tu cresquis i intentis esborrar, no s'esborren. Eh? Són records, queden cicatrius, penturamés o manco marcades, però lo hermós és veure que en fas d'allò i un cop ja has pogut superar les fases d'un dol, la ràbia, i només te queda tirar endavant. Tirar endavant perquè no n'hi ha d'altre i és acceptar, però no tampoc sense una martirització de perdonar, sinó no, d'acceptar tal qual. No des d'una renúncia de no puc fer res, sinó amb una activació, com exacte, seria l'acceptació i amb un moviment intrínsec, no?, d'anar cap endavant. I això és el que tenim, idò, som-hi.
Això. Amb aquest missatge mos quedam. Mira, tant a l'hora d'embolicar com a l'hora d'acceptar. Jo que pensava que parlava del procés creatiu d'escriure un llibre, d'una obra de teatre, aquesta reina dels embulls, però en el final ho podem aplicar a qualsevol àmbit de la nostra vida, no?
Sí. I tot i així, encara que la mateixa polisèmia, la mateixa recerca de paraules a l'hora de definir, a mi personalment m'ajuda moltíssim en el procés creatiu perquè tir molt de conceptes i els llibres, perquè moltes vegades te demanen de què parla aquest llibre, dius, vinga va, no m'has resumit 200 pàgines amb una paraula, gràcies. Però sí que és vera que hi ha grans conceptes, hi ha grans paraules com a pilars que sostenen aquella història. I sí, en els processos creatius a vegades te n'adones que no és una paraula, sinó són dues, o poc a poc aquella se va transformant. Uh-huh. Ara mateix, en el moment en el que estem, el mateix procés creatiu de Naina com a escriptora, sí, no està en les mateixes paraules que fa 2 anys.
Ja, bueno, vas fent camí i jo te presentava en tantes coses que formen part de tu i de pots anar sumant, no? Escriptora també ho he dit, perquè hi ha un moment que dius, som escriptora. Jo aquest moment trob que ha de ser com a molt, no sé, com que creixis un pam, o no?
Mira, sí, la veritat és que en un principi ho deia en boca petita, com quan deien no sóc cantant, sóc actriu. Com que només te dona aquella, o t'otorga d'aquella facultat, el fet d'haver estat graduada en, no? Mm-hmm. Aquesta manca de titulitis que a vegades mos posen les nostres mateixes pedres una altra vegada i embulls dins la nostra motxilla. Mm-hmm. Però és vera que a força de fer camí un se va professionalitzant i així com quan un surt de sa carrera i no sap cap a on ha de tirar i comences provant i picopala i comences fent aquelles primeres produccions. Sí, ara ja no me fa por dir productora o directora quan també són paraules que són titàniques.
Total.
Però és vera que en aquest trajo o en aquesta roba de cada vegada m'hi he sentit més, no sé si asfixiada, angoixada, jo no sé si també és un poc, o que tenia ganes de comunicar des d'una altra manera, des d'un altre punt. Uh-huh. O en ses paraules, que quan veus m'enroll i molt i m'encanta.
No, a nosaltres mos encanta. I Naina Zuazaga, que com jo deies moltes coses, també la tenim supervista amb el viatge al món de Naina. Jo pensava que se fiquen més embolics. Naina Zuazaga, des DNI, com tu dius, de llinatge basc, o Naina del viatge al món de Naina? Qui se fiquen més embolics? Entenent que és un embull, Aina.
Jo diria que sé que hi ha darrere de tot això, que sóc del DNI, aquesta basca que no és basca, però sí, aquesta, definitivament. De fet, a casa t'ho poden corroborar tant el meu fill com la meva parella, el meu home i tota la meva família i amistats que diuen, en sèrio, amb això, sí, no? No en tenies prou. Va, vamos.
Val, per tant, t'emboliques o t'emboliquen, o les dues coses?
Jo crec que m'emboliquen. M'embolic i a cap embullada.
I escolta, sí. Però anant a lo positiu que ho és, i li estem traient molt de suc en aquesta paraula, quin projecte en què t'has embolicat o t'han embolicat t'ha agradat més fer o t'has sentit més a gust o no sé, t'ha obert portes o ha dit fins aquí me plantaré, no sé, conta-mos si ara te ven escap algun d'aquests projectes.
Just amb l'escriptura, me pilleu ara que estic en el procés d'una altra vegada començar amb el nou volum, el número 3 d'aquesta col·lecció del món de Naina, i el que comentava abans, crec que ara allò que me fa més ganes és seure-me i escriure i abocar totes aquestes idees amb aventures narrades. I estic disfrutant i gaudint moltíssim aquest procés, perquè estàs llegint clàssics, a la vegada llegeixes altres llibres, altres autores, autors, i tu mateix estàs cercant quina és la teva manera, o per què no s'està xerrant d'això si fa aquests anys. Ara, per exemple, una altra vegada la ciència-ficció, perquè no queda en desús, o el costumisme, no?, que feia Elvira Lindo, i per xarxes se comentava «¿Dónde está Manolito Gafotas?». I tot aquest, i posar damunt la taula aquesta lluita de classes, que no s'està parlant, i d'aquella manera tan innocent com ho feia un ninet. I d'aquí estic, escrivint, i molt a gust, perquè sí, amb moltes ganes de xerrar amb altres editorials i de fer créixer també aquesta eina escriptora que té moltes ganes de contar coses.
I tant, sí. És que de viatge en Aina li passen milions de coses hermoses. I ara t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Aina, si tens algun costum abans d'anar a dormir, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor, nosaltres fem una llista a veure.
No sóc molt d'hàbits just abans d'anar a dormir, així com tenc altres rituals en altres moments del dia. A l'hora d'anar a dormir, jo crec que simplement, si hagués de ritualitzar-ho o de puntualitzar-ho, diria que anar-me'n amb el cap el més buit possible, no? El més tranquil·la. Deixa el mòbil de fora, jo ja ni me'l posa a l'habitació, i ja està, tombar-me. Sí, no, caig tot d'un ensom, començar a pegar cossetes a en Jordi fins que me diu atura. Jo sí que tens son. Però sí, bàsicament és intentar aturar. Donar-me de veres el permís de basta, fins aquí. I aquí, silenci.
Que bé. I nosaltres ara farem silenci, però necessitem una cançó per baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
I doncs, la cançó que vos proposaria seria, ja que xerrem d'embullar-nos o d'aquests processos creatius, que a vegades estàs un poc estancada o que no saps per on tirar. A mi m'agrada, encara que sigui així dolça, la fa encara més trista, la de These Days, de Nanico, que just parla d'això, no de que hi ha dies que no té ganes de fer res o que hi ha dies que li costa tot moltíssim, i jo posaria, suposo, aquesta cançó que vos dedic i que espero que vos agradi.
I amb aquesta baixarem barrera i amb el nostre agraïment, gràcies per deixar-te també embolicar un poquet amb aquesta xerrada. Aina Zuazaga, una abraçada.
A vosaltres, que va, a tu. Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Life that I have made in song. It's just that I've been losing so long. La 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 la. I sit on cornerstones and count the time and quarter turns to ten.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.